I els dijous acabem programa amb la nostra particular recomanació cinematogràfica, amb el Fil a Zero Fin. I esta setmana m'has plantejat ja a l'inici del programa, al sumari, una pel·lícula interessant. Quina és esta pel·lícula?
A mi és que m'agraden aquestes comèdies, drames, i més si la interpreta, perquè m'encanta jo la Meryl Streep.
I el protagonista és?
Ell és Hugh Grant.
Ah,
però m'agrada més ella, mira.
Ah, t'agrada més ella.
Sí, sí.
De seguida descobrim les propostes, les estrenes d'aquesta setmana al Fil a Zero. Déu-n'hi-do aquest cap de setmana tot el que ens proposen a les cartelleres cinematogràfiques, i em sembla que hem de posar fil a l'agulla ja al nostre Fil a Zero.
Sí, perquè trobem 11 pel·lícules que s'estrenen demà.
Hem d'anar fent... començar a explicar-les, i comencem per una que és la que tu t'agrada, Fini, que és la que tu t'agrada, aquesta amb la Meryl Streep i en Hugh Grant, que es titula...
Florence Foster Jenkins.
I de què tracta aquesta pel·lícula, Fini? Explica'ns.
Doncs ens situa a Nova York, a l'any 1940, quan Florence explica la veritable història de la llegendària hereva de Nova York i de l'alta societat que obsessivament va perseguir el seu somni de convertir-se en una gran cantant.
La música es mi vida. ¿Te imaginas lo que se debe sentir al tener a 3.000 personas bebiéndome tu mano? Mm-hmm. Me gustaría que me dieran unas lecciones.
¿Un pianista?
Sí, necesitaré a alguien. A alguien apasionado.
Cosme...
La veu que escoltava en el seu cap era bonica, però per a tots els altres era horrible. El seu mànager i marit, Claire, un aristocràtic actor anglès, estava decidit a protegir la seva estimada Florence de la veritat, però quan Florence va decidir donar un concert públic, doncs Claire va saber que s'anava a enfrontar al seu més gran desafiament.
És molt generosa. Esta senyora és un exemple de valentia i per aquesta raó la adoramos.
Bravo, palomita.
Oh, les crítiques són magnífiques.
Sí. El nostre és ara un món feliç.
Mescla entre comèdia i drama de la Gran Bretanya, marxem cap a casa nostra, millor dit, amb una coproducció que està feta entre aquí, entre Espanya, entre França, entre Xile i Argentina. Neruda.
¿Personaje secundario? ¿Yo? No, no, señor. Porque te voy a agarrar.
Han pasado solo 3 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa.
Con ustedes, el poeta Pablo Neruda.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo.
Al 1948, el senador Pablo Neruda acusa el govern xilè de trair els comunistes en el Congrés. El president González Videla ho desafora i ordena la seva captura. El poeta emprèn la fugida del país al costat de la seva dona, mentre és perseguit pel prefecte de la policia. Neruda, doncs, es converteix en un símbol de la llibertat i de la llegenda literària, una obra de Pablo Larraín.
Te quiero. No te imaginas cuánto te quiero. ¿Dónde estará?
No sabemos.
Me voy a convertir en su peor pesadilla.
¿Crees que te encuentren?
Me gustaría sentirlos más cerca.
Canviem de registre i anem a una altra coproducció franco-alemanya. Se'n diu El Porvenir. Nathalie ensenya filosofia en un institut de París. El seu treball li apassiona i gaudeix amb la reflexió. Casada, amb 2 fills... Passa el seu temps entre la família, alguns exalumnes i sa mare, una dona molt possessiva. Un dia el seu marit li diu que la deixa per una altra dona i amb tanta llibertat Nathalie es veu obligada a reinventar la seva vida.
Su favorito, papá, lo sabes.
El hijo que habría querido tener. El que es todo lo contrario que yo, tanto en el plano físico como intelectual.
Perdonad, tengo que irme, es mi madre, está loca. Tengo que ocuparme de ella.
Es la tercera vez esta semana y siempre por nada.
Qué mono era el bomberito que se ha ocupado de mí. No me digas que has ido otra vez a comprarte trapos. ¿Cuánto hace que dura?
Hace un tiempo. Queríamos enseñarte el proyecto de reestructuración de tu manual.
Una portada moderna, agresiva, que engancha la mirada.
Parece publicidad de gominolas. Las mujeres después de los 40 solo sirven para tirarlas a la basura.
Seguro que conocerás a alguien, ya lo verás.
No haces como si fuera a seguir todo como antes. ¿En qué planeta vives? Despierta.
I de França i d'Alemanya marxem cap a Portugal amb Caballero Dinero, un drama del director Pedro Costa, i és que ens hem de remuntar. Hem d'anar a uns llargs i silenciosos passadissos d'un hospital on avança la figura tremolosa de Ventura, posseït per un somni febril. Recorda la seva Cabo Verde natal, que va abandonar la seva joventut per guanyar-se la vida a Lisboa, on, igual que els seus, sempre va viure desplaçat. Vitalina, que va viatjar a Portugal per assistir al funeral del seu marit, li recorda Aventura, una baralla adolescent en la qual aquest va apunyalar a un altre home. En la ment de Ventura s'obre un passadís secret entre la Lisboa actual i el 25 d'abril de 1974. Mentre la revolució rugeix als carrers, la gent busca Ventura perdut al bosc. Moment per a rondinar una mica ara, amb el Grunyón.
Me amarga el día. Los jóvenes no entienden nada. Te mandan a terapia por un tobillo hinchado. Está claro que hay un problema. Entre generaciones, para la parientilla.
Uy, uy, uy.
El rondinaire és un tio mala llet que pensa que tot temps passat va ser millor. Per ell, tot el fet en el món després del 1956 és inútil i, per tant, l'enfureix, el posa de mala bava. Els problemes comencen després d'una caiguda a les escales de casa. Per això, se n'ha d'anar a viure amb la família del seu fill a Helsinki, una maleïda ciutat moderna, una ciutat lluny del seu entorn rural.
Tengo tres hijos, soy una madre, no una parientilla. Cualquier cosa menos eso.
La seva nora és una executiva de carrera que no té temps per perdre'l amb ell i el seu fill, un inútil afectiu que mai va poder comptar amb l'amistat del pare. Les coses es compliquen i força quan el rondinaire decideix ajudar la seva nora a tancar un tracte amb uns empresaris russos i millorar la relació amb la família. Aparentment, tot funciona bé en l'inici, però segur que alguna cosa acabarà fallant. El rondinaire t'arruïnarà el dia.
I aquesta música ens transporta, sens dubte, cap a un món de fantasia, cap a un món de terror, que és el que ens presenta Baskin. Una patrulla de policia recorre una oblidada zona de la Turquia rural, en plena nit, i quan es disposaven a acabar el seu servei, reben una sol·licitud de reforços en una zona pròxima. Quan els agents arriben al lloc, es troben amb alguna cosa aterridora, la celebració d'una missa negra com a porta directa a l'infern. Baskin és una fantasia macabra on l'honoric i el sinistre es barregen per crear una atmosfera irrespirable i tètrica. Quatre policies es veuran embolicats en un ritu satànic en els límits de l'infern. Des de Turquia ens arriba aquesta sagnant i violenta òpera prima, no apta per a tots els estómacs. És moment d'entrar, doncs, en un món de patiment i de bogeria. Baskin. y de terror o de... de sang. Anem cap a una mica de drama, que també... En fi, i a més de casa nostra.
Sí, és una pel·lícula que s'estrena de nacionalitat espanyola del director Jorge Perugorria, Fátima o el Parque de la Fraternidad. Ens situa a l'Havana, a Cuba, l'any 2013. Fátima, que es diu Manuel García o Manolito pels amics, que en els seus anys juvenils s'ha convertit ara en un travesti d'estirp gairebé natural de devoció per la Mare de Déu de Fàtima i la Verge de la Caritat del Coure. És una constant que el singularitza. A la cruesa i als singulars matisos de la seva pròpia vida es localitza el principal conflicte d'aquesta pel·lícula expressada a través d'una cadena d'accions on Fàtima és la propietària absoluta dels trets psicològics dominants. Fàtima és la reina de la nit.
I encara en àmbit de drama ens quedem amb una pel·lícula que es diu Blanca. Jo amb això de les cas m'agrada, eh? Baskin i Blanca. I és que Blanca es guanya la vida amb robatoris i trucs als carrers de Manila. Somia amb estalviar prou per comprar una mare. Quan coneix a Peter, un talentós músic sec que també viu al carrer, la seva vida dona un gir inesperat. Tots dos decideixen unir les seves forces per fer front a les petites lluites quotidianes. Gràcies a Peter, Blanca descobreix que és bona cantant i, a més, el més important, comprèn els diners que mai podrà comprar amb l'amor d'una persona. I del passat anem cap al present, recuperem una versió moderna d'un film clàssic del 1960. Es tracta de Los Siete Magníficos.
Necesito un hombre con su experiencia.
No soy un mercenario, soy un agente autorizado por la ley.
Tiene que ayudarnos. Somos gente honrada expulsada de su hogar. Asesinada a sangre fría.
El director Antoine Fuqua dirigeix aquesta versió moderna del clàssic del 1960, Los Siete Magníficos. Els habitants de Rose Creek, atemorits sota el control de l'industrial Bartolomeu Bou, decideixen contractar a 7 malfactors per acabar amb l'amenaça. No obstant això, aviat s'adonaran aquests 7 que estan lluitant per alguna cosa més que per diners.
Necessitaré algunos más que nos ayuden.
¿Cuántos sois por ahora? Dejadme que os enseñe algo. Me parece que ese oso va vestido de persona. Están haciendo una amistad.
I ens queden encara per repassar dues estrenes més de la setmana. Una altra d'espanyola, un thriller, L'home de les mil cares, que dirigeix Alberto Rodríguez i que dins del seu repartiment compta amb José Coronado. Una història de traïdors, atenció, i tramposos, que està inspirada en fets reals. Francisco Paesa és un dels personatges més intrigants de les darreres dècades. El 1995 va ser contractat per l'exdirector general de la Guàrdia Civil, Luis Roldán, i per la seva dona per ocultar 1.500 milions de pessetes que havia desviat dels fons reservats de l'Estat. Amb l'ajuda del seu inseparable soci, que precisament interpreta José Coronado, organitzarà una brillant operació on la veritat i la mentida tenen límits difusos. Una farsa digna dels millors espies i reflex de l'ocàs d'una època. I acabarem amb una comèdia, drama, romàntica, una mescla de coses de Matt Ross, que es diu Capitán Fantàstic. Capità Fantàstic.
De diumenge a la tarda, de Sofaret sí, i Manteta, sí, que dic jo, i més si Viggo Mortensen és un dels protagonistes. Un pare dedicat a criar i educar els seus fills al bosc, allunyats de la civilització convencional, es veu obligat a abandonar el seu paradís i enfrontar-se al món, compartint amb els seus fills una experiència vital que mai oblidarà.
Doncs aquestes són les propostes. Les recordem. Florence Foster Jenkins, Neruda, El Porvenir, Caballero, Dinero, El Gruñón, El Rondinaire, Baskin, Fátima o El Parque de la Fraternidad, Blanca, Los Siete Magníficos, L'Home de les Mil Cares i Capitán Fantàstic. 11 propostes, eh? Déu-n'hi-do, aquesta setmana als cinemes, eh? Hi haurà per triar i per remenar?
I n'hi ha de tots els estils. Aquesta setmana cap d'infantil, però...
Sí, cap d'infantil i tampoc cap d'aquestes de... Riure molt i molt i molt i molt i molt. Sembla encara més fosqueta avui a les pel·lícules, que també està bé, eh? De tindre varietat i segur que també per cartellera en quedarà alguna d'aquestes de fer un bon somriure. Doncs ja sabeu, podeu aprofitar el cap de setmana o el dia de l'espectador o qualsevol dia de la setmana per fer una mica de cultura cinematogràfica.
Per cert, la de Bridget Jones, molt bona, m'han dit.
Molt bona?
Tot i que no havíem vist les anteriors, que en sigui et fiques a puesto i que boníssima. Sí, sí.
La setmana vinent veurem què tal les taquilles, com han estat anant i si realment les pel·lícules triomfen o no triomfen, tant a casa nostra com també arreu del món. Fins aquí aquest espai cinematogràfic al fil a zero.